Laila laila tu, laila laila ha, la tua bocca nasconde tre cose, bianche perle infila un profumo d'erba ed un sorso di vino di Shiraz. Laila laila tu, laila laila.
Ivan Rosquelles, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
O sigui que tu et toca parlar de Florència.
Encantadíssim.
Perquè, esclar, amb això que ens explica el Joaquim Verdú d'aquesta ciutat tan meravellosa d'Itàlia.
Eh? Sí, sí, és que és maquíssima. Avui anem cap a la Toscana.
Cap a la Toscana, sí,
i,
sí.
I sí, parlem de Florència, una ciutat que és art. Que durant molt de temps va ser el centre de la vida artística europea i que ara doncs, conté una quantitat espectacular d'obres d'art per metre quadrat. Tantes que val més que ens traiem del cap la idea de veure-les totes en un cap de setmana perquè ens frustrarem i serà mala cosa. Moltes vegades hem parlat de ciutats de les que hem recomanat anar passejant i trobar-nos les coses. A Florència també te les trobes, el problema és poder-hi entrar, perquè clar, ja pots anar trobant la Galeria dels Uffizi, però clar, a veure com hi entres, no? A veure, si no us agraden els museus, fantàstic. Bé, vosaltres us ho perdeu, però vull dir que no tindreu cap problema en recórrer i conèixer Florència en un cap de setmana. Bé, ara, els que us agradin els museus, escolteu-me bé, perquè això és el més important que diré en tota la secció, feu el favor de trucar la setmana abans per fer la reserva als museus. Són cars, la majoria, valen 9 euros i mig, i a més 3 euros si fem aquesta reserva, és a dir, que més de 2.000 peles entren en un museu. Però és que si no, no hi entrarem, o haurem de fer cues de 3 hores amb sort. I tot això per veure què? Doncs la Galeria dels Uffizi, per exemple, imprescindible per entendre la història de la pintura fins a finals del segle XVIII, un conjunt espectacular d'obres ordenades cronològicament que van des de Cimabue o Giotto, passant per de la Francesca, Botticelli, també per Leonardo, que obre el camí a Michelangelo, Rafael, Tiziano, per acabar amb Tintoretto, Rubens o Caravaggio. Vaja, tots aquests noms que dits així junts ja impressionen, doncs mereixen, imagina't.
Veure'ls a tots junts, clar, encara més.
Veure les seves obres principals una rere l'altra en un sol museu, imagina't. Un altre museu que val la pena és el Palau Pitti. De fet, són 8 museus, però no val la pena pagar per tots, a no ser que ens interessi molt, no sé, el Museu del Carruatge o dels Vestits, tampoc seria això. Els dos punts de major interès són la Galeria Palatina i els Jardins de Bòboli. A veure, si no teniu gaire estona, és aconsellable només una de les dues opcions, perquè si no perdrem un matí o més en fer totes dues. Penseu que es paguen per separat, i posats a triar, jo us recomano la Galeria Palatina, a no ser que ja en tinguem prou de quadres i preferim doncs, passejar tranquil·lament gaudint de les escultures dels immensos jardins de Bòboli. Si treu la galeria, tindreu algun Rafael, algun Rubens, algun Caravaggio, un parell de Murillos, però sobretot les estances reials, uns espais plens de luxe, carregats de decoració molt barroca, amb unes catifes precioses immenses, on un doncs, pensa que potser amb tot això doncs, un també deixa de ser republicà, no? També val la pena això de la monarquia tenir unes estances reals impressionants. I una última galeria, per deixar ja els museus, la Galeria de l'Acadèmia. També 9 euros i mig, més els 3 de la reserva de rigor, i per veure què? Doncs poca cosa més que el David de Michelangelo. Aviso, hi ha molta gent que surt decebuda, a més de perquè no els interessa cap altra obra del museu, perquè troben que no és tan diferent aquest David de Michelangelo original a la reproducció, a la rèplica que hi ha a la Piazza de la Signoria, de la que després en parlarem. La meva opinió és que si ens podem gastar 9 euros en una pizza, ens podem gastar 9 euros per veure el David.
Original.
Escolta'm, i encara que sigui mitjoreta ja, el veus, és cert que tenen una miqueta de barra de veure't del Duomo on estava fa anys i posar-ho en un museu on pràcticament és l'únic reclam. I és cert que potser té les mans massa grans i desproporcionades, el que vulguin dir, però jo crec que val la pena entrar i contemplar-lo. I anem a parlar ara de dues places que segurament seran les vostres dues places de referència durant els dies que passeu a Florència, la del Duomo i aquesta que us deia de la Signoria. A la plaça del Duomo hi trobarem això, la Domus, la casa, la catedral de la ciutat de dimensions extraordinàries amb una planta de 155 metres per 90, de colors una mica horteres, tot s'ha de dir. A mi particularment, clar, aquest verd i aquest rosa no és que m'agradi molt, però amb una cúpula espectacular, de 107 metres d'alçada, que és la imatge típica de la ciutat, la famosa cúpula de Brunelleschi. Compte perquè diumenge és tancada, si no en cap de setmana. Ara és en obres, però s'hi pot pujar igual i gaudir de les millors vistes de la ciutat. En cas de trobar-la tancada o amb molta cua, sempre podreu optar per pujar al campanar de la catedral, que és un projecte de Giotto, després continuat per De la Robbia i Pisano i acabat per Talenti, que també són més de 400 graons, vull dir que ens cansarem igual. La vista, si fa no fa, serà la mateixa i ens estalviarem una miqueta de cua. I a la mateixa plaça del Duomo també tenim el Baptisteri, que es paga a part, són 3 euros, i que dins l'única cosa que ens ofereix és la cúpula amb frescos del segle XIII, encara inspirats en l'estil bizantí, amb escenes del Judici Final, del Gènesis, tal, però el millor del baptisteri és fora, és gratis. Són les seves portes, la de Pisano al sud, la d'un jove Ghiberti al nord, i sobretot a l'est, doncs, la porta que el mateix Ghiberti va fer entre 1425 i 1452, 27 anys de feina per aquesta porta, i que Michelangelo la va anomenar Porta del Paradís, que és així com la coneixem avui dia. L'altra plaça de la que us deia, la de la Signoria, és a tocar de la Galeria dels Uffizi, és un autèntic museu a l'aire lliure, amb aquesta reproducció que us dic del David, també alguna escultura del Donatello, o el fantàstic Biancone, que representa el Neptú presidint allà enmig de la plaça. A més, aquesta és una plaça amb història i amb històries. Va ser el centre polític de Florència, on es reunien els priors de la ciutat, també el lloc on Savonarola, un religiós, per alguns un fanàtic, enfrontat al govern dels Medici, i que va arribar a ser el cap de la República, va ordenar la famosa foguera de les vanitats, on s'hi van cremar llibres, perruques, màscares de carnaval, fins i tot instruments musicals. Doncs bé, dos anys després el propi monjo va ser cremat allà en el mateix lloc, cosa que inspiraria alguna obra de Rafael, que es veu que era un dels seus seguidors més famosos. En fi, ens quedaria parlar, no sé, del Palazzo Vecchio, a la mateixa plaça, de l'església de Santo Lorenzo o de la Santa Croce, però és que no podem acabar sense dir dues paraules del Ponte Vecchio.
Ah, anava a dir del Ponte Vecchio.
Perquè... Clar, el pont vell de Florència, sí. Principal record de molts dels turistes que han passat per la ciutat, no? És un pont molt curiós perquè té comerços a banda i banda, o sigui, no és el típic pont que ens imaginaríem, excepte la part del mig, que sí que està oberta per poder gaudir de les vistes, que són fantàstiques. Antigament les botigues estaven reservades a cuireters i carnissers. Els primers agafaven l'aigua del riu, de l'Arno, l'aigua necessària per treballar les pells, i els segons llançaven tots els residus a l'aigua. Clar, això provocava una pudor insufrible i ja a finals del segle XVI les van substituir aquests comerços per joieries i orfebreries que encara avui són les que ocupen el pont. Ja pots comprar des de baratijes fins a joies realment cares. Com anar cap allà? Pròxim cap de setmana, del 26 al 28 de maig, vols a Florència, a l'aeroport de Peretola. El més barat que hi ha, vol directe, és Meridiana, 261 euros. Aquesta companyia vola de divendres a diumenge, 26 al 28, per 261 euros. Qualsevol altra opció seria més cara, per exemple, a l'Itàlia, que ho faria a Roma o a Milà, ja més més car, 268. Per tant, Meridiana. Si no, tenim una altra història que ens pot anar bé, que és volar a Pisa. Pisa queda molt a prop.
Sí.
Són 1 horeta de tren de l'aeroport de Pisa fins al centre de Florència, a l'aeroport Galileo Galilei. A l'Itàlia hi vola i surt també per 267, per tant aquí no guanyaríem res. La cosa és fer-ho amb Ryanair. Ryanair, pel pròxim cap de setmana, he mirat de divendres a diumenge, 122 euros. L'únic problema és que el divendres surt a les 9 del matí i el diumenge torna a les 7 del matí. Per tant, jo recomanaria agafar dissabte al matí, marxar a les 9 i tornar dilluns a les 7. Per tant, amb una miqueta de sort, a les 10 podem ser a la feina i sortiria encara millor de preu, 112 euros, pel pròxim de dissabte a dilluns.
S'ha d'aprofitar.
S'ha d'aprofitar.
Perquè la d'avui sí que és una recomanació que no poden deixar passar. Eh?
Aquesta és imprescindible.
El Ponte Vecchio, i això que no és l'original, perquè l'original es va cremar, és una reconstrucció, però és altament recomanable.
Molt.
Moltes gràcies, Ivan.
A tu. Adéu.
Rosa Maria Bertroli, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I com que som a Itàlia, avui un autor italià, esclar.
Avui toca un autor italià. Parlarem del Dino Buzzati, un autor que al seu país ha estat pràcticament oblidat, però que a França, a l'estat espanyol i a Catalunya ha tingut força èxit. És un autor que no té una obra gaire àmplia i que ha estat força maltractat per la crítica de la seva època, però que va escriure una petita joia literària.
Caram, doncs què ens pots explicar de la vida d'aquest autor? On va néixer?
Ell va néixer a Belluno, a Venècia, a començaments del segle XX, el 1906, tot i que va viure tota la seva vida a Milà, on va morir l'any 1972.
Per tant, si va néixer el 1906, aquest és l'any del centenari del naixement de l'autor, esclar.
Exactament, i aquesta també podria ser una altra raó per llegir o rellegir Busatti. Us en faig un petit perfil. El Busatti és un dels grans escriptors italians del segle XX, es va llicenciar en dret i va mostrar un gran interès per la poesia i la música, passions que el van acompanyar tota la vida i que el van empènyer a publicar, quan només tenia 27 anys, la seva primera novel·la, que es deia Barnabo de les muntanyes, que va resultar tot un èxit a Itàlia. Ell és l'exemple d'escriptor contaminat, que en diuen. Ell feia una mica de tot. Era pintor i alhora crític d'art, era músic i alhora crític musical, era periodista i alhora contista, i totes aquestes coses es retroben a la seva literatura. Per tant, tenim un autor també molt complet.
I d'aquest autor, doncs, quin llibre ens recomanes avui?
Us recomano dos llibres que ens poden donar una visió completa de l'obra d'aquest autor. Per una banda, un llibre de contes. Ell va escriure molts contes. El títol del llibre és 60 contes, que ha editat, en realitat, fa molt poc, fa un any i mig, edicions de 1984. És una antologia que ell mateix va fer de tots els seus contes, és a dir, eren els contes que Busatti volia que quedessin per la posteritat.
I com són aquests contes?
60 contes és un llibre format per contes molt diferents, que pot agradar a tothom i que tenen una lectura molt fàcil. En aquests contes descobrim un narrador de fantasia desbordada i d'un humor que fa molta, molta caricatura. És un humor, podríem dir, a mig camí entre el surrealisme i la literatura de l'absurd. És un tipus de surrealisme a la italiana. A 60 contes trobem relats en un context urbà, en trobem d'altres en un context rural, és a dir, que hi ha una gran oscil·lació, contes molt diferents, hi ha una miqueta de tot.
Abans ens deies que Busatti és un autor que havia tingut relació amb les lletres catalanes. Deu ser per aquesta comparació que es fa amb Pere Calders?
A Catalunya sempre s'ha posat Busatti al costat de Pere Calders. Sempre surt el seu nom quan es parla de Calders o d'altres escriptors de l'element anomenat fantàstic. Calders va llegir Busatti, a Calders li agradava molt Busatti, i va escriure sobre els contes de Busatti. Però també ho va fer, per exemple, el Jorge Luis Borges, un autor on el component màgic i el component fantàstic és molt important.
També, sí. Aquesta és la primera recomanació, doncs, un llibre de contes. Mm-hmm. Ara, la segona, que avui ens han promès dues.
Avui dues. La segona és una novel·la que va escriure el 1940, que es diu El desert dels tàrtars, que s'ha convertit en un dels grans clàssics imprescindibles del segle XX i que és, sens dubte, la seva obra mestra. És una novel·la inquietant que va situar-lo entre els autors internacionals de primera fila. Valerio Zurlini, l'any 1976, va fer aquesta pel·lícula, El desert dels tàrtars, va portar el llibre al cinema, i en realitat aquesta és la música.
La música d'Ennio Morricone, oi?
Una pel·lícula on apareixia el Vittorio Gassman, el Fernando Rey, el Paco Rabal, un gran repartiment. A més, s'ha de dir que aquesta pel·lícula no es va estrenar mai a l'Estat espanyol.
O sigui que costa més de trobar la banda sonora.
Ens ha costat bastant trobar aquesta banda sonora.
Va, parlem ara una mica, doncs, d'aquest desert dels tàrtars.
A veure, us podria dir que El desert dels tàrtars va ser publicat durant l'eufòria bel·licista de la Itàlia de Mussolini i que aquesta faula antimilitarista narra la història de Giovanni Drogo, que és un oficial destinat a una fortalesa antiga, una fortalesa militar que es diu Bastiani, una fortalesa mig abandonada sobre la qual penja una amenaça imprecisa però intensíssima d'un atac militar. El Giovanni Drogo vol demanar el trasllat a un altre lloc menys llunyà del món civilitzat, perquè aquesta fortalesa és el desert. No vol viure al costat d'un desert que havien dominat uns guerrers tàrtars, però amb el pas del temps, i quan parlo del temps em refereixo amb el pas dels mesos, amb el pas dels anys, el mateix Drogo, aquest tinent, que era jove i els anys van passant i cada cop, doncs, clar, es resigna a aquesta situació i contribueix a quedar-se en aquell lloc on mai no passa res. Per tant, entre uns murs que imposen una atmosfera inquietant, inhòspita i sinistra, Drogo esperarà durant 30 anys que s'acompleixi aquesta gran amenaça.
Però si mai passa res, per què es vol quedar? Per què canvia d'actitud?
Aquest és un dels grans encants de la novel·la, diria. Cada vegada ell se sent més atret per la seguretat que li dona la rutina, és a dir, l'autor, en realitat, el Dino Buzzati, ens parla de la seguretat com a valor contraposat a la llibertat. I també perquè, en el fons, l'atac dels tàrtars li permetrà redimir la seva vida i guanyar un lloc a la glòria. És la seva esperança, però precisament aquest afany de glòria és la seva gran condemna.
I Rosa Maria, per què creus que s'ha convertit en un clàssic contemporani?
A veure, jo penso que, a més de la situació que planteja pròpiament la novel·la, hi ha una gran profunditat en les reflexions sobre la soledat, sobre la llibertat, sobre la frustració, la mort. Hi ha unes descripcions magistrals d'ambients i de paisatges, i tot això jo penso que és el que ha convertit aquesta novel·la en un clàssic contemporani. Del desert dels tàrtars se n'han fet moltíssimes lectures. S'ha dit, per exemple, que és una novel·la al·legòrica, que la fortalesa Bastiani és el món i que els soldats de la fortalesa representen els éssers humans que estan condemnats al fracàs vital. El tinent Drogo, en realitat, podria ser qualsevol de nosaltres.
Per tant, aquesta novel·la ens mostra una mica l'absurditat d'una vida sacrificada a un atac que no s'acaba de produir.
I tant. La novel·la és un al·legat contra una situació de defensa permanent que, en alguns àmbits, és completament vigent avui en dia, també. La fortalesa del desert dels tàrtars devora els homes sense que ni ells mateixos sàpiguen com ho fan i per què ho fa. I la descripció dels escenaris, del paisatge desolat, del clima erm, dels personatges, prenen aquesta novel·la una força literàriament enorme. Jo penso que aquest és un llibre que parla de les conviccions i dels fracassos dels éssers humans.
Dues recomanacions ben diferents,
molt diferents.
I les dues molt interessants. Què trobem de Dino Buzzati al mercat?
A veure, us puc dir que va ser un escriptor molt traduït a la dècada dels anys 80, però diria que els llibres traduïts, que en general eren de contes, han de ser molt difícils de trobar. Els dos llibres més fàcils de trobar són aquests que us he presentat, els 60 contes d'edicions de 1984, en la traducció de Joaquim Gestí, i El desert dels tàrtars, que ha editat Empúries, en la traducció de Rosa Maria Pujol i Mercè Sanabra.
Doncs Dino Buzzati.
Dino Buzzati.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.